Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Aquest dimecres, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha començat la cimera de l'ONU sobre l'ambició climàtica amb una frase curta i contundent després d'un estiu més que calorós arreu del planeta. Guterres va dir ahir: la humanitat ha obert les portes de l'infern. Així de curt i així de contundent, deia, es mostrava ahir el secretari general davant d'uns països que, de moment, no sembla que vulguin començar a posar-hi remei mentre hi hagi benefici. Pur i dur mercat davant els interessos generals. Si allò que tinc em fa ric, a costa del que sigui, ho seguiré explotant. Sembla que pensin molts d'aquests països. I amb el que tinc, òbviament, també es refereixen al que tenen els països pobres, però creuen que els pertany. Així, les grans empreses de combustible fòssil van rebent milers i milers i milers de subvencions mentre es mira cap a un altre costat quan se'ls parla d'un compromís signat el 2009, fa 14 anys, per tal d'arribar als 100.000 milions de dòlars anuals per ajudar precisament els països pobres a fer front al canvi climàtic. També s'ha fet referència a limitar l'augment de la temperatura d'1,5 graus abans del 2100. Però és que si no s'actua, l'increment podria tenir conseqüències catastròfiques i irreversibles amb un augment de 2,8 graus en la temperatura del planeta. Iau, ja podem fer cimeres contra el canvi climàtic, reunions de líders mundials o signatures de compromisos que, mentre qui en pugui fer alguna cosa s'ho miri i miri cap a un altre costat, anirem pel pedregar. Ara, mirin-s'ho en perspectiva, continuïn reciclant i preguntin-se si això és tot el que podem fer. Són les 8 i gairebé 2 minuts, i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui a les 9 del matí pujarà a la caravana l'exdiputat al Congrés per Esquerra Republicana, Joan Tardà. A les 10, Ruth Caral ens portarà una nova història de superació, en aquest cas la d'una mítica cereria de Barcelona que intenta fer front a la globalització de comerços de la zona. A l'Obrim el Capó d'avui parlarem a més de cotxes autònoms i dels seus beneficis, però també dels seus riscs, amb Albert Baldó. Ell és expert en mobilitat. I a les 11 arriba la caravana Un nou on són les dones. Avui per parlar del postpart i d'alguns dels tabús que implica, amb la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León. I a 11:45 tornarem a parlar de cultura per presentar Eda Gabler, que torna al Teatre Català al seu nou espai escènic d'Àlex Rigola. Ho comentarem tot plegat amb dos dels seus grans protagonistes, Nausica Bonin i Pol López. I a partir de les 12 del migdia ens acompanyarà la xef del restaurant Semproniana, Ada Parellada. Obrirem també una nova consulta a l'espai Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. Parlarem de videojocs amb Rafa Laguna, la Girocleta anirà a una comissaria de Mossos d'Esquadra i acabarem programa amb Rafa Sanaujo.
Gràcies, Núria. Aquesta hora curarem els titulars més rellevants de la jornada.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
David Toscano, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Pedro Sánchez obre la porta a l'amnistia des de la cimera de l'ONU a Nova York. El cap de l'executiu espanyol en funcions ha afirmat que la crisi política entre Espanya i Catalunya mai s'havia d'haver judicialitzat.
Durant el seu discurs ha evitat mencionar la paraula amnistia, però sí ha volgut contestar a l'afirmació d'Oriol Junqueras, que diu que hi ha un acord amb PSOE i Sumar per tirar endavant la nova llei.
Sembla que Joaquín Sabina ha vingut abans d'hora a Barcelona.
Sí, carajo.
Gir de guió, la Cambra de Comerç de Barcelona d'empresa ha guanyat les eleccions i s'imposa la candidatura independentista Eines de País, qui tenia el control de la cambra fins ara.
Aquesta candidatura Eines de País ha admès que el resultat no és el que esperaven, però creu que hi haurà d'haver negociació amb Santa Creu perquè ara mateix no hi ha una majoria clara.
I el Departament de Salut recomana per primera vegada que els fumadors es vacunin contra la grip.
Aquest col·lectiu té més riscos respiratoris i més possibilitats de complicació, com el desenvolupament de pneumònies i altres infeccions respiratòries. Demà, el Departament de Salut ha de donar més detalls sobre aquesta nova campanya de vacunació.
I d'altra banda, la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aposta per un acord global perquè les emissions de CO2 arribin al seu màxim el 2025.
En la cimera per l'emissió climàtica celebrada a Nova York, la presidenta de la Unió Europea ha apuntat que la comunitat està en camí de superar l'objectiu de reduir les emissions en un 55% al 2030 i per això ha demanat a la resta de països sumar-se a l'ambició verda europea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat 262 milions d'euros en la lluita contra el canvi climàtic.
En plan esportiva, la Federació Espanyola de Futbol fa caure la primera peça destituint la persona de confiança de Luis Rubiales. Ana Closa, bon dia.
Bon dia, sí, cau el secretari general de la Federació, Andreu Camps, que portava el càrrec 5 anys. Era una de les persones que demanaven les jugadores que fos destituïda. La següent en caure podria ser l'actual seleccionadora Montse Tomé.
I a la Champions, el Madrid guanya l'últim minut en el primer partit de la jornada.
Jude Bellingham va ser l'encarregat que els blancs sortissin victoriosos del Santiago Bernabéu contra l'Unió Berlín.
Anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De com la policia municipal de Mollet del Vallès va multar per error a més de mig centenar de nous agents dels Mossos d'Esquadra. Atenció, perquè tot plegat es va tractar d'un error, d'un petit error de comunicació, que gairebé acaba amb multes de 200 euros per agent.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. 6 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un temps molt tranquil. Ara mateix hi ha 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 17 graus a Lleida, 16 a Girona, i les temperatures màximes avui pujaran arreu del país, valors entre els 25 i els 30 graus. Aquesta pujada també provocada pel vent de ponent que bufarà i en alguns casos farà pujar la temperatura bastant, per tant, màximes que avui tornaran a ser altes. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar de sol, la presència de núvols alts, però atenció, que a partir de mitjà creixeran núvols cap a les comarques del Pirineu i aquesta tarda en aquest sector hi haurà ruixats i també alguna tornada, però serien fenòmens que quedarien restringits només en aquesta zona. Demà, canvi de temps, tindrem més núvols. No descartem demà al matí alguns ruixats ja a punts de la costa i del perlitoral central i de Girona, i al llarg del dia nuvolositat variable, més ruixats i tempestes també de cara a la tarda cap al nord del país. Demà baixen les temperatures i aquestes temperatures es mantindran estables dissabte per tornar a pujar de cara a diumenge. Al cap de setmana no es preveu gaire complicat, amb sol, amb alguns núvols i amb temperatures més baixes dissabte, més altes de cara a diumenge.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Es va intensificant el tram de Barberà del Vallès a l'AP7 per l'avaria d'un camió fa una estona en sentit Girona, que encara talla part de la via, però on hi ha més cues en aquesta mateixa carretera és entre la Roca i Parets del Vallès en sentit sud, per una altra avaria que fa acumular 9 quilòmetres de congestió. Retencions habituals a la resta de principals carreteres en l'hora punta, amb la B23 afectada entre Molins i Sant Feliu cap al nord amb 4 quilòmetres, similar a la 2 des de Pallejà o a la C32 a Sant Boi, sempre cap a Barcelona. I pel que fa a les rondes, se circula amb molta lentitud en sentit sud, a la B20 des de Santa Coloma, passant pel Nus i fins a la Vall d'Hebron durant 6 quilòmetres, i a la litoral, ara ja des del Bon Pastor i fins a la Barceloneta, amb més de 8 quilòmetres de retencions. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8 del matí. I aquí també saludem cada matí és a Rafa Sanahuja. Rafa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Ara, Sabina 2.0, eh?
M'apunto al carro de la carraspera matutina.
T'ha quedat clar? Ho dic perquè els oients, clar, no t'han vist la cara, però t'ha quedat clar que avui ens visita una neuropsicoimmunoendocrinòloga?
Bueno, és que he caigut de la cadira.
Sí, eh?
No s'ha escoltat el soroll, però...
Val, val.
Ojo, eh? No ho repetiré, això. Però enhorabona a Núria Ros.
Això quantes carreres són?
7.
Mira,
7 a la vegada.
Psico, neuro, immuno, endocrinòloga, 4.
4, no està malament. I una que va fer d'optativa que li
costava. Ah, exacte.
I de vegades, quan tens 4, fas una optativa i tens 5.
I tens 5.
Ja. I una vaixella.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Doncs mira, ara ens ho deia l'Anna Closa, al minut 94 de qualsevol partit de Champions al Bernabéu, que ha tornat.
La vida sigue igual.
I és que és igual, eh? Ja ens ho deia ahir a l'Estel Migdiada...
Julio!
Hey. El cinquè entrenador del conjunt blanc, el Carleto Calzdallonsis, la tàctica era marcar a partir del minut 89. I es va complir, eh? És una bogeria, passen del 90 i allò comença a bullir i saps que en un 99% de possibilitats caurà el gol de la victòria i, és clar, el goig culer una mica tocat perquè t'il·lusiones, tu vas veient que els hi costa,
sí.
Dius, avui la cosa anirà malament allà al Bernabéu, però no, és absurd. Ramos, Rodrigo i ara Jude. Bellingham, especialista. Jude.
Jude.
Al final, el Jude. Especialista en empènyer pilotetes a la xarxa. Ahir va tornar a passar el partit contra la Unió de Berlín. La vida sigue igual.
Ai... Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs mira, jo crec que els serveis de tintoreria dels hotels on s'allotgen els participants de la fira The District, que reuneix directius del sector immobiliari de tot el món aquí a Barcelona perquè tindran feina. La cosa és que activistes pel dret a l'habitatge, doncs ja ho sabeu, han intentat boicotejar per segon any consecutiu l'arrencada d'aquesta fira i el crit de fuera especuladores de nuestros barrios, decenes de manifestants s'han concentrat en dos dels accessos al recinte i han ruixat de pintures i pols de colors congressistes que intentaven accedir a la trobada. Les escenes són dantesques.
Semblava el Holly.
Sí, allò era exacte, era una cosa teatral, una performance. Els vestits i els trajes, caríssims, segur, han quedat que semblen de Agatha Ruiz de la Prada, i és clar, els de la tintoreria, doncs, estaven veient les imatges i dient, això ens irà feina per aquí, eh? Vitamines per ells, de Marnis.
Vinga, va, a qui no li arrencarà el cotxe?
Doncs igual al president de la Confederació d'Hostaleria d'Espanya, el senyor José Luis Izuel, el bo d'en José Luis, que ha defensat les condicions laborals de la professió, els hostelers, i ha tret importància, així com Quino Bon, al nombre d'hores que s'exigeix als treballadors del gremi. És aquest.
El teletrabajo, los millennials, la población Z, y no te cuento, trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos, las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor, si toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12.
Tota la vida.
Per tant, tu fas...
No deia ahir que ha tornat al carlisme laboral.
Tu fas 6 hores. Tu no et queixes, Trias.
No.
Fas mitja... Un quart de jornada laboral.
Un quart de jornada, sí.
I Izuel ha ironitzat sobre les jornades... Sí?
No, anava a dir que aquest senyor, si veus, té molta pinta de treballar 12 hores.
Sí.
Entre cigaló i cigaló.
Entre tapes.
Sí, ella ha treballat mitja jornada tota la vida.
És un hosteler de pura cepa. Izuel ha ironitzat sobre les jornades dels cambrers i, clar, molta gràcia no ha fet. De fet, ha hagut de sortir a disculpar-se. Cosa que està bé, amb un estil també una mica col·loquial, eh?
Sí, eh?
Bueno, era una broma i tal.
Una broma, eh?
Sí. Ai, José Luis.
I sus muñecos. En fi, 12 Toma, minuts moreno. Que passen de les 8 del matí. Anem a la informació, va.
La caravana, l'informatiu.
Vinga, va, comencem amb la informació de la jornada, i és que Esquerra dona per fet l'acord per l'amnistia amb el PSOE i Sumar. El partit considera que aquesta opció ja queda recollida en el pacte que van tancar per la mesa del Congrés i que parla de posar fi a la repressió per totes les vies legals necessàries. En canvi, els dos partits del govern espanyol en funcions neguen que hi hagi res tancat. Judit Casellas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Discrepàncies sobre si ja hi ha un acord tancat o no per l'amnistia. Els republicans diuen que sí, que el text que van signar per la mesa del Congrés parlava de posar fi a la repressió per totes les vies legals necessàries, i això inclou que es concedeixi una amnistia a totes les persones encausades pel procés. El president del partit, Oriol Junqueras, no hi veu marge de dubte.
Nosaltres podem donar per descomptat aquest compromís amb l'amnistia, podem donar per descomptada aquesta amnistia, i sobre els efectes d'aquesta amnistia volem continuar treballant pel reconeixement de tots els drets democràtics als quals el nostre país no pot renunciar i entre els quals hi ha el dret a decidir.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, en canvi, pensa tot el contrari. Són declaracions a la 2.
Nosaltres, quan fem un acord, ho expliquem. Jo estic dient que sóc discret i no he explicat cap acord. Quan fem un acord, ho expliquem.
Des de Sumar també neguen que hi hagi un acord tancat i anuncien que la líder de la formació, Yolanda Díaz, es desplaçarà a Catalunya la setmana vinent per negociar-lo.
Gràcies, Judit. Qui obre la porta a l'amnistia també és Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha evitat aquest dimecres, des de la cimera de l'ONU a Nova York, desmentir les manifestacions del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, qui dona per fet l'acord.
Sánchez ha negat que hi hagi cap pacte secret per tirar endavant aquesta llei d'amnistia, tot i que no ha mencionat explícitament en cap moment. El cap de l'executiu en funcions ha sigut clar en el seu missatge.
Luego, pues si fracasa, como parece que hasta incluso ellos mismos, el propio candidato, da por fracasada su investidura, espero que el jefe del Estado pues haga otra ronda y yo pueda ser designado candidato. Y ahí hablaré con total franqueza, con total transparencia sobre cuáles van a ser las líneas maestras de una hipotética administración liderada por el Partido Socialista. Pero ya les adelanto que será coherente con lo que hemos hecho.
Sánchez també ha remarcat en el seu discurs que la crisi política entre Espanya i Catalunya no havia d'acabar als tribunals.
I l'amnistia és possible i encaixa perfectament amb la Constitució. Així ho pensen experts en dret com la síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, o l'exdiputat i lletrat del Parlament, Joan Ridau. Tots dos han participat juntament amb altres professors de dret en una taula rodona organitzada pel Col·legi d'Advocats de Barcelona per parlar sobre una possible llei d'amnistia. Pau Massip, què tal? Bon dia.
Bon dia. Tots els ponents van coincidir. L'amnistia és legal i no tindria cap problema per quedar emmarcada dins l'actual Constitució espanyola. La clau és trobar el moment oportú i la majoria suficient al Congrés dels Diputats per aprovar-la. I tant Joan Ridau com Esther Jiménez Salinas creuen que ara és el moment. Per Ridau, professor de Dret Constitucional i exdiputat d'Esquerra Republicana, els indults ja van ser un antecedent, però no van servir per fer net del tot.
Aquests fets van comportar una sèrie d'indults, per tant, l'adopció d'una mesura de gràcia i una reforma del Codi Penal, una reforma no del tot reeixida, com vostès saben, com a llei retroactiva favorable que van mitigar, diguem, algun dels efectes, podríem dir, més coercitius d'aquella sentència, però no es va posar a zero, podríem dir, el marcador, en el sentit de crear unes condicions de sinceritat, d'honestedat, d'equitat.
Sobre aquest comptador a zero, Esther Jiménez Salinas diu que parlaria d'una amnistia restaurativa, és a dir, que serveixi per reparar els danys causats. Així ho desgrana l'actual síndica de Greuges.
Que hi hagi el màxim de consens de les parts afectades. Com que normalment hi ha diferents parts afectades, que no és possible és que una part afectada es trobi completament en contra. Per tant, anar a buscar, a poc a poc, el que jo m'atreveixo i ja avanço ja, perquè com és la meva obsessió, que sigui restaurativa. Perquè l'oblit està bé, perquè és a efectes jurídics, però la reparació del dany és molt important.
Després d'elaborar un estudi sobre com han aplicat l'amnistia a diferents països, Jiménez Salinas afirma que tots els estats l'han fet servir en algun moment de la seva història i que cadascun ha trobat la millor manera d'encaixar-ho. També assegura que aprovar una llei d'amnistia no posa en dubte el sistema judicial, però que no es pot tirar endavant amb la meitat dels ciutadans en contra.
Gràcies, Pau. I el Partit Popular ja ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat contra la reforma del reglament del Congrés que permet l'ús del català, el gallec i l'euskera a la cambra baixa.
Fons dels Populars s'han avançat que esmenaran el conjunt de la proposta amb la presentació d'un text alternatiu amb l'objectiu que no es modifiqui el reglament. L'esmena es debatrà avui en la sessió d'aquest dijous quan es preveu l'aprovació definitiva de la iniciativa de reforma del reglament que s'ha tramitat, recordem, per la via d'urgència. El Partit Popular sosté que qualsevol reforma del reglament s'ha de fer per consens en el marc de la Comissió sobre la normativa que regula la cambra baixa.
Per la seva banda, el Partit Nacionalista Basc ha registrat a la mesa del Congrés dels Diputats una esmena a la proposició de reforma del reglament de la cambra baixa per admetre les llengües cooficials.
L'objectiu d'aquesta correcció que presenten els nacionalistes bascos és que les lleis que s'aprovin siguin publicades pel Congrés amb caràcter de versió autèntica en totes les llengües oficials de l'Estat. Aquesta esmena, afirma el grup basc, permetria que totes les versions d'una llei en les diferents llengües oficials tinguin la mateixa validesa jurídica.
I també en clau política, diverses entitats independentistes han convocat una jornada de mobilització amb motiu del 6è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
El CDR, Desobediència Civil Catalunya, la plataforma antirepressiva de Ponent, la plataforma també antirepressiva de Barcelona i la sectorial de persones represaliades de l'Assemblea Nacional Catalana han organitzat diverses marxes arreu del territori durant el matí del dia 1 d'octubre, que acaba aquest any en diumenge. Una manifestació també a la tarda a Barcelona. Sortirà de l'antiga presó Model i arribarà fins a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia. Allà coincidirà amb una altra protesta, convocada en aquest cas pel Consell de la República, que sortirà des de la plaça Catalunya.
I la candidatura Va d'Empresa, liderada per Josep Santacreu, s'ha imposat a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona i d'aquesta manera la candidatura independentista Eines de País perd el control d'aquest organisme. Així ho ha valorat el mateix Santacreu.
El món empresarial català estava esperant això, d'alguna manera, una altra mirada de fer i una direcció al front de la cambra diferent, molt més enfocada a la realitat del país, al que el país necessita.
Segons els resultats previsionals, la candidatura de Santacreu, antic conseller delegat de l'asseguradora DKV, va aconseguir 31 vocals, inclosos també els 5 independents, dels 52 que hi havia en joc, i ha assolit la majoria absoluta de l'ens camarà. Al seu torn, Eines de País ha obtingut 21 vocals. La participació en els comicis ha estat, però, baixa, del 2,8%, amb poc més de 21.400 vots emesos.
Per la seva banda, la candidatura Eines de País admet que el resultat de les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona no és l'esperat, però creu que hi haurà d'haver negociació amb Santacreu perquè no hi ha majoria clara.
Així ho ha defensat el líder de la candidatura, Mònica Roca, que ha assegurat que a partir d'aquest dijous ja obriran un procés de negociació amb l'altra candidatura, Badempresa. En concret, Roca ha assenyalat que els 5 vocals independents, però vinculats a Badempresa, com a noms que poden donar suport a membres d'Eines de País per assolir la presidència de l'ENS.
I avui al Parlament es votarà el calendari per tirar endavant la llei d'internalització del servei de transport sanitari. Els sindicats del sector han arribat a un acord històric per aconseguir que aquesta llei sigui una realitat i les ambulàncies es converteixin en un servei públic com els bombers o els Mossos d'Esquadra.
La CUP, recordem, va incloure la petició a l'acord d'investidura del president Pere Aragonès. Sindicats i plataformes volen ara pressionar els partits perquè aprovi la nova llei i el servei d'ambulàncies passi a ser totalment públic. Ara mateix, només una de cada 10 ambulàncies de Catalunya és pública. La resta estan gestionades per empreses privades a través de subcontractes. Des dels sindicats adverteixen que això genera moltes desigualtats en el servei que ofereixen els ciutadans. Gerard Frank Santocildes és delegat del transport sanitari de Comissions Obreres.
Aquests 10% reben una formació i tenen unes condicions laborals doncs, que s'apropen molt a l'excel·lència. Els que estem en mans de subcontractes, que som el 90% restant, tant les condicions laborals com en matèria de formació com en qualitat dels materials, dista molt de ser excel·lent.
Els representants dels treballadors exigeixen que el transport sanitari que s'ofereix als ciutadans sigui un servei públic i de qualitat. Els sindicats expliquen que el concurs per repartir el servei d'ambulàncies és de 2.000 milions d'euros, un dels més grans de la Generalitat, i que gran part d'aquests diners acaben a les butxaques de grans multinacionals que només busquen el màxim benefici.
I atenció a aquesta notícia, Rafa, que t'interessa. El Departament de Salut ha recomanat per primera vegada que els fumadors es vacunin contra la grip.
Aquest col·lectiu té més riscos respiratoris i més possibilitats de complicacions, com el desenvolupament de pneumònies i altres infeccions respiratòries. Aquest any, a més, també es vacunarà contra la grip als nens d'entre 6 i 59 mesos. Catalunya començarà a vacunar de la grip i el coronavirus a les residències la setmana que ve, concretament el dimarts 26. Demà el Departament de Salut té previst donar més detalls sobre la nova campanya de vacunació.
Estic agafant tot.
Aquí sí que hagués estat bé ara que m'hagués vingut la...
Sí, clar, ja m'ha vingut a mi, per tu. No, jo t'ajudo, Xavi.
Va, més cosetes. Avenç important en la detecció del càncer d'endometri. Científics de l'Institut Català d'Oncologia, juntament amb l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, ha determinat que les proves moleculars permeten detectar de manera més eficaç aquest tipus de càncer.
L'estudi fa una avaluació per determinar el cost, efectivitat i la rendibilitat de dues estratègies de detecció primerenca d'aquesta malaltia. D'una banda, l'estàndard de diagnòstic actual i un altre que utilitza mètodes moleculars en una mostra de citologia cervical o biopsa endometrial. D'aquesta manera permet reduir el nombre d'histerectomies innecessàries en dones amb aquest tipus de sagnat.
A tot això, l'Institut Català d'Oncologia ha estrenat aquesta setmana unes noves consultes externes a l'interior de l'Hospital Germans Trias i Pujol a Badalona.
Ocupen una superfície de més de 1.300 metres quadrats repartits en dues plantes que acullen els serveis d'oncologia mèdica, hematologia, cures paliatives, nutrició, psicooncologia, treball social i consell genètic. La nova àrea ha permès augmentar el nombre de despatxos, passant de 17 a 26, i això els permet atendre amb més comoditat i confort als pacients.
En plana internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha demanat aquest dimecres un acord global perquè les emissions de CO2 arribin al seu màxim el 2025.
En la cimera per l'ambició climàtica que se celebra a Nova York, von der Leyen ha apostat perquè aquest pacte mundial cap a la neutralitat climàtica també inclogui eliminar gradualment els combustibles fòssils abans de l'any 2050. A dos mesos que se celebri la COP28 a Dubai, la presidenta de l'executiu comunitari ha apuntat que la Unió Europea està en camí de superar l'objectiu de reduir les emissions en un 55% al 2030 i ha demanat a la resta de països sumar-se a l'ambició verda europea.
Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també assistent a la cimera, ha anunciat que l'Estat farà una contribució de 225 milions d'euros per la segona reposició del Fons Verd per al Clima, 20 milions d'euros per al fons d'adaptació i més de 17 milions d'euros per a instruments per la justícia climàtica, especialment per fons per als països vulnerables i per l'agenda de pèrdues i danys.
Sánchez també ha recordat que Espanya s'assuma al compromís impulsat per la presidència europea i la COP28 de triplicar la capacitat instal·lada d'energies renovables i duplicar els esforços en eficiència energètica l'any 2030. A més, segons el president espanyol, cal acompanyar les reformes mitjançant una nova arquitectura financera internacional que faci faciliti l'accés als fons i una nova fiscalitat internacional per mobilitzar els recursos necessaris per avançar en l'agenda de transició climàtica.
I seguim en plana internacional perquè el rei Carles III ja és a França en una visita de 3 dies en un intent d'estrenyar les relacions entre els dos països. La visita del monarca britànic s'havia de fer al març, però es va endarrerir per les protestes contra la reforma de les pensions.
Acompanyat de la seva esposa Camila, el matrimoni té planejat diverses activitats junts i separats, que inclou diverses parades com Versalles, Saint-Denis i també Bordeus. Carles intentarà aprofitar els lligams personals que manté amb el president Francesc Macron per intentar passar pàgina després d'anys de relacions complicades entre tots dos països. El Departament d'Interior, el Ministeri d'Interior francès, preveu la mobilització de 8.000 gendarmes per garantir la seguretat dels reis durant el viatge. No sabem què faran junts i què faran separats.
Activitats junts i separats, eh?
Mira, ja anava per aquí.
Clar, això planteja molts interrogants.
Sí, i tant.
Ahir m'estranya molt, Trias, que no vagis aquest cap de setmana a acomiadar-los.
Jo, mira, el primer que he pensat és 8.000 gendarmes, 4.000 per cada orella.
Sí, i es queden curts.
I es queden curts. Va, més notícies. La Reserva Federal dels Estats Units ha optat per aturar la pujada de tipus d'interès per segon cop des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna.
L'organisme monetari dels Estats Units fixa el preu del diner en una forquilla d'entre el 5,25% i el 5,5%, una xifra que el Banc Central Americà considera adequada per fer tornar la inflació al 2% sense comprometre així el creixement econòmic.
I tornant cap a casa nostra, una desena d'activistes vinculats a moviments socials i ecologistes s'han concentrat aquest dimecres davant l'estació de Sants per denunciar les polítiques de transport de la Unió Europea.
Aprofitant que avui i demà se celebra a Barcelona una reunió de ministres de transport de l'Eurozona, els manifestants han volgut mostrar el seu rebuig a l'aposta per la mobilitat contaminant i han demanat un sistema nou més sostenible. En parlava Didac Navarro, que és portaveu d'Ecologistes en Acció.
Nosaltres aprofitem per manifestar-nos en contra de les actuals pràctiques que tenim i les actuals estratègies polítiques que tenim en matèria de transport i d'energia i reivindicar un sistema nou, transformador, que requereix un canvi estructural en el qual doncs, tinguem un sistema, un model energètic diferent.
Per aquest motiu, els ecologistes han mostrat pancartes amb lemes en contra de les grans infraestructures i els aeroports.
Aquesta, però, no serà l'única manifestació amb què es trobaran els responsables europeus de transports. L'ANC, per la seva banda, n'ha convocat una per demà divendres.
L'entitat, però, Joan, no la convoca per res relacionat amb el transport i en un comunicat a les xarxes socials diu que s'ha d'anar en aquesta manifestació per deixar-los clar que l'única via és la independència. La convocatòria de l'assemblea és divendres a les 8 del matí a l'entrada principal de l'Hospital de Sant Pau.
I seguim parlant de mobilitat perquè 7 de cada 10 persones afirmen no haver canviat els hàbits de mobilitat des de l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions a Barcelona l'any 2020. Així ho detalla un informe que ha elaborat el RAC que apunta també que, tot i que més de la meitat dels ciutadans estan a favor de la zona de baixes emissions, només el 10% dels usuaris habituals de cotxe han canviat la manera de desplaçar-se a partir de la implantació.
D'entre els que han canviat la seva manera de moure's per la ciutat, la majoria ho faran en transport públic. Un 12% s'ha passat a la moto i un 6% es desplaça a peu amb bici o patinet. L'enquesta que ha fet el RAC a un miler de persones posa de manifest també que els ciutadans suspenen la gestió que s'ha fet d'aquesta zona de baixes emissions i posen una nota de 4,6 sobre 10. Amb aquesta nota es valora l'acompanyament que s'ha fet dels afectats, les alternatives de transport públic que s'han posat o els ajuts econòmics que s'han donat per renovar els vehicles.
I tornant a Catalunya, el sector immobiliari i els fons d'inversió donen cita de nou aquest dijous en el segon dia de The District, el recinte de Gran Via, una previsió que continuïn les protestes.
Ahir va començar aquest congrés, que va estar marcat per les protestes convocades per les entitats socials i pel dret a l'habitatge, on alguns dels assistents se'ls va llançar pots de pintura de diferents colors. El director general de Nevex, que és l'empresa que organitza aquest congrés de districte, Albert Planes, ha valorat aquestes manifestacions.
Hi ha hagut una manifestació, unes protestes, que respectem com no pot ser d'una altra manera. Hi ha tot el dret, no? Hi ha col·lectius vulnerables que han passat anys complicats i tot això. Nosaltres estem en un de districte en positiu ja des de l'any passat, en un de districte on tots els fons d'inversió, tots els venture capitals, els fons sobirans, tenen uns controls molt exhaustius.
El Saló de Districte espera més de 10.000 visitants i la participació de més de 200 firmes fins demà divendres, on es debatran les diferents tendències de futur. Entre aquestes hi ha, per exemple, el co-living, el sector hoteler, les residències d'estudiants, el big data, la logística o la biotecnologia.
En fi. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collbó... Volies dir alguna cosa, Rafa? O...
No, que okay, ah. Jo estaré molt atent al que passa al recinti de Gran Via.
Al recinti, eh?
Al recinti.
Allà...
A Gran Via.
Dintri.
Dintri del recinti de Gran Via.
Va, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collbó, treu pit dels 100 primers dies de govern i del pla Endreça't, que s'ha començat a executar amb les inspeccions a les empreses de neteja i l'enduriment de les sancions per l'incivisme. Ens ho explica tot plegat Judit Casellas.
El PSC fa bandera d'haver prioritzat en aquests primers 3 mesos que els carrers de Barcelona siguin espais nets i segurs. Per això el govern municipal ha multat les empreses encarregades de la neteja per incompliments, endurir les sancions per incivisme i assolirà el seu màxim històric d'agents de la Guàrdia Urbana. L'alcalde Jaume Collboni diu que el seu objectiu de futur és continuar en aquesta direcció i un nou repte, climatitzar les escoles de Barcelona perquè els infants puguin anar a classe sense haver de patir per la calor.
Ha de garantir les bones condicions de temperatura dins de les escoles i ha d'ajudar a assolir la descarbonització dels centres educatius. Per tant, convertirem les escoles en agents de lluita contra el canvi climàtic davant les onades de calor i algunes de fred.
De moment, la seva prioritat és continuar governant en solitari, tot i que l'aritmètica parlamentària no li posa fàcil.
I també us expliquem a aquesta hora que la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres a la tarda impulsar un pacte de ciutat per establir límits a la càrrega turística suportable per la ciutat en termes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
A més, s'establiran mesures consensuades amb la ciutat i la resta d'administracions per evitar arribar al límit o corregir-lo si s'ha superat. També es preveu augmentar la taxa turística. Tot això s'hauria d'aplicar abans de la propera temporada d'estiu, segons el text pactat entre els comuns i el PSC, que ha rebut el suport d'Esquerra, l'abstenció de Junts pel Cat i el vot contrari de Partit Popular i Vox.
I la Universitat de Barcelona és la primera universitat de l'Estat al rànquing europeu que ordena les millors universitats del continent. La UB es troba a la 49a posició.
Es tracta de la primera edició d'aquesta classificació de les millors universitats europees, que recull 690 centres, al lloc 66 hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona, mentre que la Pompeu Fabra està en la posició 102 i la Politécnica de Catalunya a la 129. Lidera aquest rànquing la Universitat d'Oxford, seguida per l'Institut Federal Suís de Tecnologia i la Universitat de Cambridge.
Canviant de qüestió, les presons catalanes són pitjors que la majoria de presons europees pel que fa al respecte dels drets humans. Així ho ha afirmat en una entrevista a l'Estel Migdia l'advocada i membre de la secció de drets humans de l'entitat Justícia i Pau, Núria Sastre.
Estem pitjor, per això estem alarmats. Estem molt pitjor, perquè això ha anat desapareixent, perquè evidentment és que el mateix Tribunal dels Drets Humans de la Unió Europea això ho considera les contencions i els aïllaments uns tractes inhumans i degradants, i aquí, en canvi, últimament sembla que això ho estem oblidant. Sap greu, perquè som conscients de que la problemàtica hi és.
Sastre ha explicat que un dels principals problemes recau en el mètode de l'aïllament. Per exemple, cada cop es fa servir més com a càstig i no en moments relativament crítics. En alguns centres això s'aplica de manera dura, tot i que els manca informació sobre quins llocs s'està aplicant malament. Alguna de les conseqüències directes que se'n deriven d'aquest aïllament és que augmenten substancialment els suïcidis dels presos o aquests acaben desenvolupant algun problema de salut mental. Sastre remarca també la importància que es faci un toc d'atenció per revisar aquests sistemes i que es proposin alternatives com, per exemple, una millor formació dels funcionaris.
I més temes. 48 persones estan afectades per un brot de salmonelosi després d'haver participat al sopar medieval del Festival Terra de Trobadors que es va celebrar el 8 de setembre passat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
L'Agència de Salut Pública de Girona està investigant el brot a petició de l'Ajuntament. Segons ha informat el consistori, l'endemà mateix del sopar, l'equip de govern es va posar en contacte amb les autoritats sanitàries per informar del cas. El consistori puntualitza que prèviament a la celebració del festival va demanar i comprovar que totes les empreses i entitats que oferien servei de restauració disposessin del preceptiu certificat de manipulador d'aliments. Això vol dir que es van prendre el sopar medieval al peu de la lletra, eh?
Tal qual. Clar, clar, clar. El medievo.
És que no...
No vols, eh?
No vull.
És jardí, és jardí. És jardí. T'entenc perfectament. L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimecres l'home acusat d'abusar sexualment de 4 adolescents tutelades que vivien al CRAE del Pla d'Urgell.
Els suposats fets es remunten a l'any 2016, quan l'investigat tenia 72 anys i s'haurien allargat fins l'any 2020. A la judici, tres de les menors han declarat que l'home aprofitava quan se les trobava en un bar de Vilanova de Bellpuig per tocar-los la cuixa i el cul i els oferia diners a canvi de petons o sexe. Per la seva part, l'acusat ha negat així els fets.
En alguna ocasió le ha ofrecido dinero o refrescos a cambio de realizar algún acto de carácter sexual?
Això mai. Ni en aquesta ni en cap noia ni en cap noi. Cap. Cap. Mai.
El tribunal, per cert, ha decidit suspendre el judici per absència d'una de les declarants fins al dia 18 d'octubre.
D'altra banda, el jutge ha ordenat presó comunicada i sense fiança per l'home detingut dilluns com a presumpte autor de la mort de la seva parella a Tarragona.
Segons fons del Tribunal Superior de Justícia, se l'investiga per un delicte d'homicidi. Segons ha reiterat, el Tribunal Superior de Justícia no consten antecedents de violència entre la parella.
I anem a plana cultural perquè el grup musical La Pegatina fa 20 anys i ho celebra amb la publicació d'un còmic que recull els seus viatges arreu del món.
En dues dècades han recorregut escenaris de 35 països i algunes d'aquestes aventures queden ara plasmades en la novel·la gràfica Vamos a comernos el mundo o Las locas aventuras de la Pegatina. Són il·lustracions de Mister Ed i el guió l'ha fet Lluc Silvestre i és una edició editada per Norma Editorial. Rubén Sierra, membre del grup La Pegatina, explicava ahir durant la secció La Girulgueta d'aquest programa de La Caravana què trobaran els lectors en aquesta història.
Hi ha quatre països, que és Mèxic, Xina, Japó i Equador, i aprendran moltíssimes coses, des de xamanisme a tot el tema dels yakuzas, com tot el tema del tequila, el baju, que són begudes, una de Xina i una altra de Mèxic.
Demà es posa a la venda aquest còmic i per celebrar-ho el grup també publicarà un EP amb quatre cançons.
I d'altra banda, la comèdia de terror Dream Scenario serà l'encarregada de clausurar la 56a edició del Festival de Sitges.
Produïda per l'estudi A24 i el director Ari Ester, el guió i la direcció estan en mans del noruec Christopher Bogli. Pel que fa al repartiment, l'encapçala l'actor Nicolas Cage, amb altres noms de primer nivell com Julian Nicholson, Michael Cera i el veterà Dylan Baker.
Sabeu de què va?
No.
És que tot el món, tota la humanitat, comença a tenir somnis amb Nicolas Cage. Cada nit.
És un...
En diferents escenaris.
In Living Las Vegas.
Exacte. És com aquella pel·lícula de Malkovich, que només són Malkovichs.
Sí, com ser John Malkovich.
Com ser John Malkovich. En fi, per cert, que estava pensant que el que és una comèdia de terror és dedicar-se a l'hostaleria i treballar durant 12 hores diàries.
Sí, això també podria optar a clausurar aquest festival.
En fi, va, per últim, us expliquem que el muntatge musical de Rocky Horror Show començarà a Barcelona una gira europea per celebrar el 50è aniversari.
L'obra es podrà veure durant dues setmanes, començarà el 24 d'octubre i llegarà fins al 5 de novembre. Serà el Teatre Coliseum, en el que suposarà l'única parada que faci l'espectacle a tot l'estat. El musical de Richard O'Brien arriba a la capital catalana amb la mateixa producció de Londres, és a dir, en versió original en anglès. L'espectacle s'ha portat a escena a més de 30 països i s'ha traduït a una vintena d'idiomes. Es calcula que més de 30 milions de persones han vist l'obra arreu del món.
36 minuts que passen de les 8 del matí.
No, 30, 30 milions de persones.
Com? Però, escolteu, The Rocky Horror Show va de Rocky Balboa. Clar, perquè és el primer que he pensat. I he pensat, bueno...
És l'última de Rocky, amb 80 anys.
Ja, val.
The Rocky Horror Show.
Està bé, una adaptació musical.
No, 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 no.
Falta un musical de Rocky, estic trobant. Ara que arriba La Història Interminable...
Tot arribarà.
Sí.
No provoquis tot. Sí, Àngel Llàcer ja està treballant.
I Manu Guix.
I Manu Guix.
En el paper d'Adrian.
Exacte. Gràcies, Xavi. Anem a Plana Esportiva.
La Caravana.
Vinga, doncs, en Plana Esportiva us ho expliquem, que ja arriben els primers canvis a la Reial Federació Espanyola de Futbol. Cau la mà dreta de Luis Rubiales, Andreu Camps, Anna.
Sí, el secretari general de la federació, de fet. Camps era una de les cares visibles de l'ENS des de feia més de 5 anys. Va ser elegit el maig del 2018 i el 2020 va ser reelegit. A més, com dèiem, era l'home de més confiança de Rubiales. La federació, a través d'un anunci oficial, ha dit que no es nomenarà cap substitut de Camps, sinó que les seves funcions seran assumides de forma interina per Elvira Andrés i Alfredo Olivares fins que hi hagi eleccions que estan previstes pel 2024. I qui podria ser la següent persona en caure? Doncs, segons el diari ABC, l'actual seleccionadora Montse Tomé, que li quedarien dos telediaris. Segons aquest diari madrileny, aquest és l'acord al que van arribar el govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports i les jugadores en la reunió de dimarts a la nit a l'Oliva, al País Valencià, on està concentrat el combinat espanyol. De fet, s'hauria acordat que l'asturiana Montse Tomé seria destituïda després dels propers compromisos d'Espanya contra Suècia i Suïssa, per tant, la setmana que ve.
Dos telediaris, eh? Dos telediaris, dos partits, dos...
Exacte.
Li queden dos moments.
I ahir la federació va publicar una declaració de principis, Anna.
Sí, van publicar un text on destaquen, segons es pot llegir, l'absoluta necessitat d'iniciar una nova etapa per tancar la crisi institucional. A més, en aquest text, la federació se situa al costat de les futbolistes, diuen que estan passant per unes circumstàncies indesitjades i també citen a Jenny Hermoso. És la primera vegada que demanen disculpes a totes les jugadores, sobretot a Jennifer Hermoso, admetent que no han aconseguit crear un clima de confiança i que sempre seran al seu costat.
Per cert, que avui a La Vanguardia es detallen tots els àmbits en què les jugadores demanen relleus.
Volen canvis al Departament de Comunicació. De fet, les jugadores apunten a la cap de premsa, obligada a mentir sobre el que Rubial és pressionada per membres d'integritat de la mateixa federació, però també exigeixen canvis a la direcció de màrqueting, a la de futbol, comitè de futbol i a la coordinació de seleccions.
Hi ha molt pocs futbolistes que s'hagin pronunciat sobre la problemàtica de la selecció espanyola. També hi ha pocs entrenadors. De fet, ahir l'actual entrenador del PSG i exseleccionador espanyol, Luis Enrique, deia això.
No tengo nada que decir. Yo ahora vivo en Francia, en París, y trato de disfrutar y de hacer mi profesión al máximo. El resto, que opinen. A mí me da... Bueno, que opinen. Y punto.
No, no, que ara... Continua, que és interessant, sí.
En canvi, qui s'ha posicionat al costat de les jugadores és Xavi Alonso, l'exjugador del Madrid i actual entrenador del Bayer Leverkusen, que ha donat suport a Hermoso i a la resta de jugadores de la selecció.
Sí, Alonso ha dit que de les situacions desagradables en surten coses bones i que és una llàstima el que han hagut de passar les jugadores després de proclamar-se campiones del món. El tècnic també ha dit que a llarg termini les futbolistes seran recordades per haver lluitat per una bona causa i ha afegit que les seves filles la recordaran també pel que han fet.
No, no, que estic del revés, perquè a mi em cau bé Luis Enrique, però em sembla que està fent un paperot.
Sí.
I detesto profundament Xavi Alonso pel que es va tossar al Barça de Messi, Xavi, Iniesta i tal, però ahir va fer unes declaracions exemplars que no són tan complicades i que d'aquí 27 hores, quan arribi el Bona Vesprada, us portaré, perquè ens recreem en elles.
Val. I anem cap al terreny de joc perquè el Real Madrid ha hagut de patir per sumar els primers 3 punts de la Champions contra l'Union Berlín.
De fet, han guanyat per un sol gol i aquest gol ha arribat al minut 94 de partit. Jude Bellingham, en el temps afegit, ha aconseguit que el Madrid puntuï la totalitat dels punts. El tècnic blanc, Carlo Ancelotti, ha dit això sobre el fet de marcar l'últim minut.
Creo que el hecho que hemos marcado el último minuto es algo importante para nosotros. El espíritu, no digo de los jugadores ni tampoco mío, mas el espíritu de esta camiseta es esto, que nos permite de creer hasta el último segundo, siempre en todos los partidos. Si salía un empate, diría igualmente lo mismo, porque creo que el equipo ha dado la cara hasta el último.
No, és que m'encanta, M'encanta perquè al final assumeixen tan profundament.
És important,
És important marcar en l'últim minut, diu... Però és que té tota la raó.
Tant com el primer.
Tot és... No ho sé, perquè si el gol de la victòria és del darrer minut, és que ja s'acaba. És que van marcar i va xiular l'àrbitre, ja està. Però dic una cosa, és que al final es mereixien guanyar. Van fer un bon partit, jo crec. Una mica de ras, molta rematada de cap de José Lu, però es mereixien guanyar, ja està.
Mira, doncs ara el Madrid és segon al seu grup, empatat a punts amb el Nàpols, que ocupa la primera posició després de superar l'Sporting de Braga per 1-2. I encara a la Champions destacar doncs, l'empat a 1 de la Real Societat ahir contra l'Inter, el Sevilla contra el Lens, que és el cué de la Lliga Francesa. L'Arsenal va guanyar 4-0 al PSV i el Bayern de Múnich 4-3 al United. Avui es juguen els primers partits de l'Europa League. Destaquem el Villarreal, que visita el Panathinaikos grec, i el Betis, el Rangers d'Escòcia.
I en clau blaugrana, Alejandro Valde signarà avui el seu nou contracte amb el Barça.
L'acte de renovació, de fet, es farà un quart de dues de la Ciutat Esportiva. Valde, de 19 anys, va arribar al club blaugrana amb només 8, passant per totes les categories, i ara ampliarà la seva vinculació fins al 30 de juny del 2028. A més, tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros. De fet, no és el primer jugador que té una clàusula tan alta. Pedri, també és del club dels 1.000 milions, igual que Ansu Fati, que ara està seguit al Brighton, Ferran Torres, Gavi, Araujo, Jules Koundé i Rafinha.
I a l'Espanyol, Víctor Ruiz serà presentat avui a l'Stagefront Stadium com a nou jugador blanc i blau.
El central de 34 anys sense equip després d'acabar contracte amb el Betis torna a la que va ser casa seva per reforçar la defensa. Feia 12 anys que no tornava a l'Espanyol. S'incorpora fins a final de temporada al club on va debutar com a jugador professional. Ho va fer el 2009 de la mà de Pochettino en un equip on també hi havia l'actual entrenador Luis García. El central esquerrà ha passat pel Nàpols, el València, el Villarreal, el Besiktas i el Betis i avui cap a 2:15 serà presentat.
I també el Girona ha presentat aquest dimecres els seus dos nous fitxatges, el central l'Eric García i el mig centre colombià John Solís.
Sí, comencem per Eric García, l'exjugador del Barça. El de Martorell va perdre la titularitat a l'equip blaugrana i va ser cedit al Girona després que el club busqués un central l'últim dia de mercat per pal·liar la marxa de Santi Bueno. Eric García, que ha explicat per què va acceptar la cessió, ha admès que costa sortir del Barça. Doncs John Solís, de 19 anys, és l'aposta del Girona per cobrir la marxa d'Oriol Romeu. El club blanc i vermell va pagar 5 milions d'euros pel jove colombià, que s'ha desfet en elogis al Girona, i ha dit que l'equip juga molt bé a la pilota. El colombià ha entrat en les dues últimes convocatòries, però encara no ha debutat.
Mentrestant, en vol, el Barça rep avui al Palau Blaugrana el Magdeburg alemany.
Avui, a 3:15 del vespre, des del Palau Blaugrana, s'enfrontaran Barça i Magdeburg, que ja es van veure a les semifinals de la Champions, que els blaugrana van perdre per 40-39. A més, els de Carlos Ortega buscaran revenja després de també perdre contra els alemanys les dues últimes finals de la Supercopa.
I finalment us expliquem que en waterpolo avui arrenca la Champions femenina.
El Sant Andreu rep el Lille a les 6:30 de la tarda i mitja hora més tard el Terrassa rep el Buliakmeni i el Mediterrani visita l'Ètnikos. En waterpolo masculí avui també juga el Terrassa contra el Waspu Hannover a les 8 del vespre, partit corresponent a la primera fase de l'Eurocup. I notícies més curtes, avui també heu de saber que a les 11 juga la tenista barcelonina Rebeca Masarova, que s'enfronta als quarts del torneig de Guangzhou contra la polonesa Magda Linet, i a 11:45, Lídia Valentín, la triple medallista olímpica en halterofília i dues vegades campiona del món, anunciarà la seva retirada.
Gràcies, Anna. A punt d'arribar a 9:15 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
I per obrir aquesta cara B, com sempre, que tenim a Núria Ros. Núria, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs començarem viatjant, com sempre, sembla. Avui a Mollet del Vallès, No anem massa lluny.
Propet. Proximitat.
Sí, concretament als voltants de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Són molt macos, eh?
Perquè va ser allà quan el divendres passat la policia municipal va multar per error, atenció, a mig centenar de vehicles aparcats.
Home, Déu-n'hi-do.
Clar.
Per ser un error, no?
Exacte.
És un error gran.
És un error 50 vegades.
Un error sostingut durant un temps.
Clar, de bones a primeres, el titular és cridaner, no? Perquè multar per error a un vehicle, passa, no? Ens equivoquem, som persones. Però mig centenar de vehicles és una mica bèstia, no? Estem parlant d'un error humà que va costar la multa, com dèiem al principi, una cinquantena de persones. Però el més graciós de tot plegat és que aquests vehicles eren dels nous agents dels Mossos d'Esquadra de la localitat que es trobaven en aquella zona. En aquell moment estaven celebrant la seva graduació.
Conflicte entre Mossos i policials.
Clar. Per tant, això de que va ser un error... Ara ja em fa dubtar. Ja en parlarem més endavant.
Vale.
Sí?
I quina és la teva...
Ara en parlem, mira. En aquest cas, segons ha avançat la gran periodista Anna Ponsí, va ser un petit error de comunicació amb la policia catalana. Error de comunicació,
petit,
eh?
Petit error.
El que va portar els agents del cos local a multar tots aquells cotxes que hi havien aparcats a la zona i que, per cert, tenien l'autorització corresponent. Uh-huh. I clar, què passa? Doncs que en detectar-se l'error, l'Ajuntament va haver de comunicar als conductors que les sancions, que alerta perquè eren de 200 euros cada un, és a dir...
Poca broma.
No es tramitarien i que, per tant, quedaven sense efecte. Recordem que els vehicles d'aquests agents dels Mossos d'Esquadra que estaven celebrant la graduació no eren vehicles oficials, és a dir, eren els seus cotxes, eh?
Particulars.
Eren els particulars.
Per això abans he dit, error, home, potser no estaven tan ben aparcats, però com que es tractava de companys, al final els hi han tret la multa.
Aquesta és la interpretació.
No sé, a vegades pensa mal i acertaràs.
El famós que soy compañero.
Exacte.
Jo pensava que igual era una novetada, saps allò? Com eren nous.
Mira.
Petita broma.
No? Benvinguts, saps? Benvinguts als Mossos.
Clar, un error, com dèiem, que ha quedat en res, però que ara ha portat el consistori del municipi del Vallès Oriental a convocar una reunió amb els Mossos amb l'objectiu, diuen, de millorar la planificació d'esdeveniments d'aquest tipus. El que està clar és que totes aquelles persones que no formen part dels Mossos de Seguretat mai ens multen per error. A nosaltres no ens treuen mai multes, i en ells sí.
Alguna vegada.
A mi no.
T'ha passat alguna vegada? Tu què t'han tret?
A mi mai m'han tret una multa, ni tan rari.
Jo no condueixo, però he vist multes retirades, sí.
Has vist? Bueno. Mm.
Existen.
Doncs demana un desig, perquè això passa poc, sí. Eh? Un unicorni.
Fins aquí la notícia. No sé què en penseu. Clar, la imatge devia ser graciosa, no? 50 cotxes multats i els altres graduant-se.
A mi sí que em fa gràcia. Mossos multats sempre fa gràcia. Mossos multats.
En fi.
També dic una cosa, 200 euros de multa?
Déu-n'hi-do.
És molt, eh?
Sí.
Suposo que on estaven aparcats? Perquè, clar,
si
fora el...
No ho sabien, que s'estava fent això.
Per què
estaven aparcats damunt de la vorera?
No, estaven en un descampat, perquè ens entenguem, en un terreny... al costat de, com us deia, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Llavors, no sé si aquí hi ha hagut error de comunicació... No ho sé.
Per cert, notícia curiosa que acompanya també aquesta graduació és que en aquesta graduació s'hi van graduar dos germans i qui va donar-los la distinció va ser el pare.
Ah, mira que bonic.
Va ser molt maco.
I els altres posant multes.
Sí, van tenir una multa tots tres, el pare i els dos germans.
Tots tres. Si no van usar el mateix cotxe, tots tres.
Però és molt maco, els tres multats el mateix dia. És maco, també.
Veus? Va, més cosetes,
Núria. És un fet per recordar. Sí. Va, sí, canviem de tema i ho fem ara per descobrir quines són les carreres millors, però també pitjors pagades de Catalunya.
Podem parlar ja del periodisme i la comunicació com la pitjor pagada?
S'ha acabat la notícia.
Val.
Anem a la música. alguna idea, més enllà del que diu Joan Trias? Teniu alguna idea de quina pot ser la carrera més ben pagada o la pitjor? No?
Millors, a veure, suposo que informàtica...
No? Sí. Enginyeria.
O alguna enginyeria, no? També, telecomunicació.
Alguna cosa d'empresa.
Mireu, sortint de dubtes...
Va d'empresa.
Continuo,
Endavant, Núria Rosa.
Que sapigueu que ahir l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari va publicar l'enquesta d'inserció laboral 2023 dels titulats a les universitats catalanes, que primer de tot va deixar dues conclusions molt clares. La primera, que l'estabilitat laboral dels graduats, doctorats i màsters ha millorat des del 2020. Però que, atenció, perquè sempre hi ha una part dolenta en tot això, que el seu poder adquisitiu ha disminuït a causa de la inflació. Suposo que ja estem d'acord.
És un mal moment per
treballar.
Per qualsevol cosa.
Llavors, en aquesta línia, l'enquesta apunta que gairebé tots els titulats universitaris catalans, que estem parlant de 9 de cada 10, tenen feina, cosa que ens agrada, i el 64% un contracte indefinit.
64, eh?
64.
64
aquí hi ha un tant percent restant que no. I, tot i que els seus salaris han pujat, no superen encara els previs de la crisi del 2010 i no han crescut suficient per pal·liar els efectes de la pujada de preus. Fins aquí, cap descobriment, eh? Vull dir, som treballadors, en som conscients. I res, explicades les conclusions, anem al tema. Quines són, no?, les carreres millors pagades i pitjors de Catalunya? Doncs l'enquesta, que s'ha realitzat, per cert, a partir d'entrevistes a més de 41.000 persones, diu que són les carreres d'enginyeria.
Molt
bé. Que, atenció, també arriben al 100% d'ocupació i tenen contractes fixos. Per tant, aquí ens hem equivocat de carrera, eh?
Déu-n'hi-do.
No, jo no m'he equivocat perquè el meu cervell no dona.
Ja, és molt complicat, eh? Molt complicat. Llavors, si filem prim, doncs el que també es paga molt i molt bé és una carrera d'enginyeria amb un màster d'enginyeria mecànica i disseny industrial. Això és el millor que pots fer a la teva vida, val? Perquè si ets d'aquells afortunats que heu estudiat això i, a més, ho feu bé, doncs jo crec que podeu viure bastant tranquils.
Escolta'm, molt bé això, eh?
Sí. I res, parlàvem de la carrera millor pagada, però a l'altra cara de la moneda tenim la pitjor. Ai. És el cas de la carrera d'Humanitats.
No, clar, se podia saber.
I totes les seves branques, eh?
Totes, totes són les pitjors.
Bastant.
No hi ha ninguna que salvi.
Clar, en aquest cas l'enquesta diu que els graduats en Humanitats guanyen de mitjana 810 euros bruts menys que els enginyers.
Ah, menys?
800
menys. Pensava que era el resultat
final. Està per sota del salari.
Sí, No.
No sé què en penseu. Cap sorpresa, no?
Nens i nenes de Catalunya...
Estudieu enginyeria.
Estudieu enginyeries.
Sí. Res, aquesta és la notícia.
Està molt bé. Anem a la musiqueta?
Sí, va, que la música avui sona així.
Que sona bé, això.
Ser pobre és una basura. Mamá siempre me decía... Clar, ser pobre és una basura, diu,
S'acumulen les factures.
Va per la gent d'Humanitat, la
cançó.
Exacte. Us la vaig prometre,
sí,
i aquí
tant.
La teniu, eh? El que estem escoltant és El Jefe, el nou tema de Shakira, amb la col·laboració, i ho dèiem ahir, del grup Fuerza Régida, que ara sí, des d'aquesta matinada ja està disponible a les plataformes. Ahir amb l'Anna debatíem una miqueta quin és el missatge que es vol donar amb aquesta cançó. I jo, que l'he pogut escoltar sencera, us diré que ella, en aquest cas, Shakira, mostra la seva faceta més social i reivindicativa.
Està bé.
Val? Perquè obre espai per parlar de les desigualtats laborals. Una mica la línia del que dèiem abans, eh? De fet, en aquesta cançó ens hi trobem frases que traduiré al català, parell, i que diuen: et mates de sol a sol i no tens ni una escriptura.
Fixa't.
Tinc un jefe de pip, no direm l'ínsula aquí, que no em paga bé. s'acumula les factures, ser pobre és una bessura. Ho tens tot per ser milionari, només et falta el salari. Veus? Per tant, és evident, no?, que fa referència una mica a les condicions laborals.
Sí, sí, tant.
Amb tot i això, també deixa un missatget per Gerard Piqué i la seva família.
No podia faltar.
I la seva família, eh?
Sí, atenció. El pare de Gerard Piqué surt bastant implicat en aquesta cançó.
Ai.
Així que deixo, us deixo la cançó, l'escolteu i a partir d'aquí vosaltres traieu les vostres conclusions.
La Shakira més sindicalista, sí. Mm. Sí, sí, sí.
Està molt bé
sí.
que una milionària faci aquest discurs.
Ah, exacte. Sí,
el
exacte.
Primer disc el farà en Tito Álvarez.
Acompanyada de la gent, acompanyada de la gent de District.
Shakira, Shakira.
També, també, també.
Chicho, chicho.
Gràcies, eh, Núria, fins ara.
A tu, Joan.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Avui el Congrés dels Diputats dona llum verda definitivament a la reforma del reglament que permetrà l'ús del català, l'aranès, l'eusquera i el gallec a tota l'activitat parlamentària. De fet, aquesta mateixa setmana ja hem pogut sentir parlar català a la cambra baixa de la veu del portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Avui a la caravana hem volgut convidar l'exdiputat d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, un dels polítics que més va lluitar perquè es pogués parlar català al Congrés i, de fet, també va arribar a ser expulsat de la cambra per parlar aquesta llengua. Senyor Tardà, què tal? Bon dia.
Bon dia, salut.
Ahir vam poder escoltar, com deia, les paraules de Gabriel Rufián parlar català al Congrés dels Diputats. Rufián, que deia això.
I d'un company que va fer una lluita amb les sigles d'Esquerra Republicana darrere i en una solitud moltes vegades terrible perquè arribés aquest dia, perquè es parlessin llengües oficials més enllà del castellà en aquest faristol. La última vegada, repeteixo, fa més de 10 anys, parlant del Guillem Agulló, entre les risses de la dreta, entre les mofes de l'esquerra, també va per ell.
Rufián, que va agrair, entre altres, a Guillem Agulló, però també es va referir vostè, també va agrair a Joan Tardà tota la feina feta fins a aleshores. No sé si es va emocionar.
Bé, ho agraeixo, però en tot cas va ser una decisió presa l'any 2004, l'any 2004, és a dir, fa gairebé 20 anys, que els diputats i les diputades d'Esquerra Republicana van decidir que ja n'hi havia prou d'una anomalia que feia mal, perquè l'any 2004 ja portaven 27 anys de democràcia. I d'ençà aleshores ni tan sols havia emergit una anomalia, és a dir, la invisibilitat de la llengua catalana al Congrés dels Diputats. I aleshores vam decidir que només podríem aconseguir resoldre aquesta anomalia si fèiem emergir la qüestió. I per tal de fer-la emergir, vam decidir fer insubmissió lingüística. Vam començar el 2004, ho vam anar mantenint al llarg de tots aquests anys, raó per la qual vam ser expulsats del faristol o bé tallats per tots els presidents i presidentes que han passat fins ara. I finalment s'ha aconseguit.
Li va fer mal que una de les persones que no deixés parlar català fos la senyora Meritxell Batet, que és catalana?
Bé, aleshores jo ja no hi era, perquè jo vaig plegar el 2019, però bé, això forma part d'aquesta contradicció que ha viscut durant molts anys, potser també ara, ben segur, el PSC, malgrat entendre que la causa era justa i que ben segur que ells també haguessin volgut que es parlés en català, perquè no ho dubto. En canvi, la supeditació al Partit Socialista Obrer Espanyol no els ho havia permès, no? Bé, aquí el que realment entristeix és que en una democràcia avançada, en una societat democràtica incardinada en el rovell de l'ou del món desenvolupat, que és la Unió Europea, quelcom tan normal